Els desastres climàtics s'anaven succeint un rere l'altre i els governs no es posaven d'acord. Aquesta mesura va en contra del meu progrés, deien uns. Això és un problema circumstancial i que no ens afecta, deien altres. Però sí que afectava tota la humanitat, que es va començar a ignorar els seus governants. Tot començà quan els refugiats climàtics s'establiren en noves terres i quan l'autoritat els intentava expulsar, els veïns els defensaven. Després, la distribució dels aliments es feia fora dels canals oficials i establerts i, gota a gota, els governs perderen força i s'establia una societat anarquista nascuda de la solidaritat.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Qui més qui menys ha sentit algun cop la història de l'home dels nassos, però hi ha moltes més llegendes catalanes que no hem sentit mai. Edicions Sec no només les ha volgut recuperar, sinó que també les ha adaptat al moment actual de la mà de 5 autors. El resultat és Fabulari, Atles de rondalles catalanes. Avui el coneixerem a fons escoltant els seus impulsors que ens explicaran d'on surten les seves inspiracions. Encara en literatura recomanarem una novel·la que acaba de guanyar el Premi Ignotus, Largo viaje a un pequeño planeta iracundo, de Becky Chambers. D'altra banda, avui també ens posarem en mentalitat nadalenca i us direm on podeu anar a comprar regals i autorregals, si voleu que tinguin un toc fantàstic, les Galeries Maldà. Us hem preparat un reportatge per conèixer aquest espai del centre de Barcelona una mica millor. També us farem crònica de la Japan Café, que el 13 de desembre passat va tenir lloc a l'espai de joves del carrer Emprius de Sabadell. Ha estat la primera edició amb aquest nom, però la tercera si comptem els mig cafès anteriors. I acabarem parlant de concerts insòlids amb Marc Mosquera, que ens explicarà la seva experiència a l'espectacle sobre Pesadilla antes de Navidad de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. És el que donarà de si el 15è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Toni González a les vies de so i l'Alfons Mallol i l'Iker Mons a la producció.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.
I el Quimèric d'aquesta setmana el comencem parlant del Japan Café, que ha tingut lloc aquest 13 de desembre passat al local del carrer Emprius, aquí a Sabadell, de la mà del Cercle Mil·lenari. Avui tenim la Mireia Girbau, membre del Cercle Mil·lenari, per parlar-nos-en. Hola, Mireia, què tal?
Hola.
I com no, l'Alfons i l'Iker, que tots Hola. Dos hi han estat, i a més, em consta, i amb proves gràfiques i tot, que us ho vau passar boníssim.
Sí, sí, quasi canto, però no.
Hem d'afegir que el Marc també va estar-hi.
El Marc Garau també hi va
però
ser,
no
sí.
Però no va poder estar, no està entre nosaltres, perquè té altres coses que fer.
No ha mort, eh? No ha mort el Japan Café, sisplau, que quedi nosaltres. Clar, eh? Que vau participar en el Trivial.
Sí. Sí.
L'equip Quimèric, eh? I vau quedar bastant ben posicionats, m'han dit.
La veritat és que sí.
Sí.
El cert és que jo vaig arribar tard al Trivial i fins que no vaig arribar jo... Ui, estaven molt malament, eh?
Tampoc és que va ser...
És correcte.
Va ser arribar i
vas pujar al nivell o remuntar, vas donar sort, què creus?
Saps el que passa? Que més que aportar coneixement, crec que vaig...
No, el coneixement no em va aportar.
Vaig desmoralitzar als altres.
Ah, sí?
Sí.
I com ho vas fer?
No ho sé.
Mirant-nos a la... Dures amenaces?
Els va posar davant i els hi va ensenyar la cara.
Hola! Home, sí que és veritat que en general vau entrenar molt el que és el Pedra, Paper, Tisores, perquè
sí,
tota
l'estona
l'estàvem fent per desempatar i crec que hem de buscar un sistema nou.
També...
Sisplau.
Últimes preguntes eren més difícils i tant el Marc com jo ja som una edat i potser ens sonaven una mica
I
més.
I la competitivitat era...
Massa, pel meu gust.
Ui, massa, es feia notar.
Però...
Home, hem de dir que Marc Garau últimament no va a gaires esdeveniments socials perquè la gent que no el tingui controlat té un nen petit i clar, no pot, però
sí,
el Trivial
el tingui...
tenia apuntat a la gent de feia dies i ja deia qui vindrà, que vull anar i que vull participar.
Sí, fins que el nen no tingui 30 anys, no...
Home, 30 no sé, però 15 perquè se'l comença a portar pels llocs.
Ho dic per experiència de mare, que jo encara hi soc.
Però no crec que... Bé, és igual. Deixeu-ho estar.
Sí que ho creu, sí que ho creu.
És millor no entrar en aquest tipus de discussions.
A més, la paraula tongo va sortir un parell de vegades.
Sí?
Sobretot en el sorteig, però bueno. allà és un típic de les entitats de Sabadell.
El sorteig tocarà després, que ja tinc una pregunta preparada per la Mireia.
Ve
rumiant.
Les vaig preguntes pensant, compromeses pel final de la secció,
ah, efectivament.
Ja ho veig.
I pel que fa al Trivial, li van preguntar a la Júlia Alillo que juntament amb tu, Mireia, i la Judit vau fer el Trivial. I clar, estava claríssim quina hauria de ser la primera pregunta. La primera pregunta és obligada. Hi ha hagut tongo?
No, no hi ha hagut tongo. Les preguntes les hem preparat la Mireia, la Judit i jo, i no ha sortit d'allà.
I com heu fet la tria de les preguntes?
Jo estudio estudis de l'Àsia Oriental, llavors moltes preguntes que he fet han sigut dels estudis que faig. Coses que tinc jo al cap de cultura general, de les meves classes d'història, les meves classes de cultura, i coses de que he viscut quan vivia allà. Per exemple, lo de l'article 9 de la Constitució japonesa serà el meu treball del TFM, coses així.
Les teves preguntes han sigut més vinculades a l'un tècnic. Qui s'ha encarregat de l'anime?
L'anime s'ha encarregat la Judit, i la Mireia i jo ens hem encarregat també de la part de visual kei i música japonesa, perquè des de petites que ens agrada. La cançó de l'Arc-en-Ciel i tot això és cultura nostra de tota la vida. I jo m'he encarregat més de la part d'història.
Quin és el nom del president del Japó?
El Shinzo Abe.
I l'emperador? I la seva dona?
És que ara ha canviat. El Hirohito. No, Hirohito és el nou? No me'n recordo del nou.
Has perdut el trivial, ho sento, eh?
Sé que la dona té depressió i que és la i que és l'emperadriu papallona, perquè està deprimida. Tinc punt extra.
Tens punt extra.
El trivial, abans es feia la prova aquella de posar el testimoni, la gent corria, agafava, no l'hem vist encara, suposo que no la feu. Aquest trivial és una evolució?
Aquest trivial estàvem pensant perquè no sabíem exactament quin gruix de gent vindria, i en perspectiva d'altres anys sabíem que vindria bastanta gent, volíem fer-ho més en grups, més en parelles, que ningú patís, perquè ja tenim un joc que es diu Trou Trou Burrito i ja hi ha hagut baixes, o sigui que l'hem volgut fer una miqueta més interactiu amb música i coses així.
I ningú ha patit, ni l'organització?
Crec que han partit més alguns concursants, perquè hi havia molta competitivitat, em sembla, eh? Moltíssima. La gent, per una pregunta, es tirava de jugular.
Et mataven, eh?
Sí, sí, em mataven, o sigui, molt bèstia, molt bèstia. Bueno, i això per al premi tampoc era, diguéssim, un viatge al Japó, era algo més humil.
Quin era el premi?
Els guanyadors han guanyat un premi que es pot basar en una figureta o en un joc de taula, i el segon premi és una consumició d'un menú de l'activitat, que pot ser un dorayaki amb una beguda o qualsevol altre postre amb una beguda. No era un gran premi, però la gent s'ha pres molt a pit.
Bé, heu fet un trivial, però també heu fet altres activitats. Ens podries fer uns 5 cèntims d'aquestes?
Doncs hem començat la jornada amb un taller de matcha, en el qual es feien cerimònies del te, però a part es preparaven diferents receptes amb matcha i altres coses com siguin suc de taronja, llets vegetals. Hem fet un taller de kanjis, en els que la gent practicava com escriure kanjis i fer un omamori, és a dir, un protector. La Mireia ha fet un taller de dibuix d'anime i manga, hem fet el trivial de cultura japonesa, ara estem fent un concurs de karaoke i acabarem la jornada amb un sorteig de diferents premis, ja com són jocs de taula, figures, etc. Amb tots els que estiguin aquí al final de l'esdeveniment.
Em sona que el karaoke ha sigut una mica improvisat, veritat?
No tant, perquè la veritat és que això va començar pel meu aniversari. Vam anar a casa d'un company i ens vam descarregar un karaoke i vam descarregar-nos moltes cançons d'anime i japoneses, i ens va agradar tant que vam dir, mira, ho posarem també en el Japan Café. O sigui que moltes d'aquestes cançons són d'aquell dia de festa, però part són gent que ens ha escrit dient que volien certes cançons, també les han descarregat per poder-les cantar. O sigui, sí, ha tingut preparació.
Teniu previst el que fareu l'any que ve?
Aquest és el quart any que fem aquest cafè. Fins ara han sigut mig cafè, aquest any ha sigut el Japan Café. No sabrem què serà l'any que ve, però si en tornem a fer un, us animeu a vindre? Us animeu a venir i provar diferents jocs i diferents receptes que farem? Vindreu?
Sí, segurament tornaríem, clar.
No.
I qui ha dit que no?
M'ha sonat la meva veu, però jo no recordo haver dit que no.
No, és que no ho vas dir, és un edit.
És un muntatge.
És un muntatge.
Ostres, el Becari ens està posant en problemes, eh?
Bueno, per menys ho dic.
Però ho fan carinyo.
Què insinues, que hi ha gent que no ho diu?
Que estàs tirant currículums a la premsa espanyola o...
Bueno,
potser. Que no vull entrar per aquests temes.
No, jo crec que s'ha apuntat a la PM.
Ah! No.
No.
Home, que tenim l'organització aquí davant i queda lleig el que diguis
res.
Que no, saps?
Saps que
Mireia?
Sí, Mireia. Que sí. Us estimem molt.
Bueno. Mireia, alguna idea per l'any que ve?
Doncs la veritat, estem una mica esgotats d'aquest Japan Café i encara ens queda una mica per pensar sobre l'any que ve, però jo crec que la fórmula que estem fent de fer un Japan Café més genèric, centrat també en l'anime, però també en cultura japonesa i història, crec que és una bona fórmula i repetirem l'any que ve, no?
Ah, sí, m'agrada.
Bueno.
Vale. No.
No. Bueno, a més, la Japan Café va donar part de la recaptació que... bueno, de la recaptació de lo que vau fer a la Marató de TV3. Per sí. tant, heu contribuït a aquests 9 milions i mig que va recaptar la Marató de TV3.
Per ara, 9
malalties
milions.
Minoritàries.
Ah, efectivament. I això ens ho va explicar i uns apartats més logístics en Pol Marín.
Respecte a la tòmbola, derivareu part del que estigui recaptat a la Marató de TV3. Ens explicaries com funciona això?
En principi, el contacte que s'ha realitzat és directament una part de tot el que hem recaudat. Es destinarà directament com si fossin una persona normal i corrent, però intentem formar com a entitat aquesta donació.
Has dit una part. L'altra?
Nosaltres el que tenim és que som una associació sense ànim de lucre i ens retroalimentem. Tots els beneficis que rebem són per tornar a fer més events.
Estem parlant, doncs, de fer una inversió per donar més publicitat i poder recaudar més fons i anar creixent. Com porteu el creixement avui en dia? Sembla que hi hagi més gent de l'organització aquest any.
Correcte, sí. Justament aquest any hem tingut una petita crescuda. Aproximadament som unes 2-3 persones més, tenint en compte que som una associació que tampoc és gaire gran. Ja tenim, sí que és cert que tenim un parell de vents a l'any que més o menys anem fent, com aquest any hem fet el Japan Café, que ja és la tercera edició, però és el quart d'any des de que vam crear l'associació.
I aquesta crescuda s'ha notat a l'hora d'organitzar la Japan Café?
Sí, aquest any, gràcies a aquesta nova gent que ha vingut, ens podem permetre tot el fet de muntar el que muntem, de la manera que ho muntem, i nosaltres molt agraïts sempre d'aquesta participació dels nous integrants.
Malgrat les complicacions, la participació ha sigut positiva per part dels espectadors?
Sí, la veritat és que sí. Sempre hi ha hagut una alta participació dels propis visitants en quant no només als jocs de taula o demanar menjar, al cap i a la fi és un cafè. Llavors nosaltres sempre ens veiem molt contents de veure com tothom arriba a participar d'una certa manera. També aquesta comunicació que hi ha fins i tot entre grups d'amics, que a vegades no es coneixen i comencen a jugar junts, o fins i tot nosaltres mateixos que ja ens sentim contents per veure el com la gent es fica dins d'aquest món.
Respecte a l'any anterior, l'augment de públic s'ha notat? O més o menys és el mateix públic?
Aproximadament ha sigut el mateix públic que l'any passat. No hi ha hagut una crescuda excessiva, però sí que és cert que s'ha notat que hi ha hagut molta més gent que ha arribat a vindre nova, perquè aquest any el que hem prioritzat molt ha sigut la comunicació, la publicitat de l'event, tant anant com al Saló del Manga d'aquesta edició i a les xarxes socials. Nosaltres el que hem volgut estar és molt atents a com la gent volien que nosaltres féssim l'event. Les dates també han sigut força importants perquè hem mirat no només la nostra disponibilitat, sinó que tampoc coincidís, perquè l'any passat sí que és cert que vam tindre aquest problema, que no coincidís amb unes dates que a la gent no estiguessin per la zona, sinó que fos molt més accessible en quant a que sigui només un cap de setmana, però que no anem de festa, perquè l'any passat va coincidir, si no m'equivoco, en un pont i amb diferents events també a la zona de Barcelona, i clar, aquest any s'ha agraït molt que justament sigui un cap de setmana que no molesti tant.
Bé, ja ens hem fet la idea una mica de com va anar, mm-hmm. però crec, Iker, que tens preguntes per la Mireia.
Efectivament.
Les preguntes compromeses que ens has promès al principi.
Les primeres no són tant. La primera és més senzilla. En general van preguntar a la gent i estava contenta. Tu com ho vas rebre?
Home, sí que és veritat que el punt d'haver afegit l'activitat de la tòmbola a la Marató, a mi personalment em va fer molta il·lusió, ja que és un tema benèfic mm-hmm. i em toca molt de dins. I després, en general, jo crec que l'esdeveniment va anar molt bé i va ser molt alegre i la gent s'ho va passar bé. Va ser diferent d'altres anys i es va notar el canvi del Made Café a Japan Café, però no sé, crec que la gent va sortir contenta i jo també.
Es va notar en positiu el canvi?
En positiu sí, perquè l'ambient era millor, però sí que és veritat que hi ha gent que no li atrau tant el tema del Japan Café com un Made Café, perquè el Made Café potser és més vistós pel tema de les disfresses, més vestit i això. Aleshores, potser la gent va notar el canvi per això.
L'atractiu més peculiar, no, diguéssim?
Sí, l'atractiu més peculiar i potser l'altre estava més centrat d'anime i aquest era més obert, de cultura japonesa.
Toca parlar del sorteig.
Ai, el sorteig!
La majoria dels premis, i això és verídic, jo vaig tindre un paperet d'aquests de sorteig, va anar als membres de l'organització.
Doncs això és un sistema aleatori i ho hem d'anar millorar de cara als anys anteriors, però no ho sé, si vols t'ensenyo el document.
També van sortir molts 60s, no? Tots 60s.
Sí, també molts 60s. Jo estava pensant, 60... A veure, que jo tinc el 54, si us plau.
Jo tenia 44 i no em va tocar, que ho sàpigues. Bueno, també.
No, no em passa
i
res.
I aquí tenim l'únic ara... membre de l'organització que no s'ha emportat cap premi.
Oh, quina pena!
Bé. No, també després... és cert que l'organització, els membres ho van donar per la pròpia organització.
Sí, els jocs de taula que van tocar, crec que va ser un joc de taula que ens va tocar en si, ho van donar a l'associació o a la ludoteca, perquè és important que tots li fem ús de cara als propers esdeveniments que fem el 2020.
És com cau la grossa i no li toca a ningú, doncs recau en tota la societat, és el mateix.
L'eufemisme més gran que he sentit a la vida. Recau a Hisenda, i com que Hisenda som tots, ens ha tocat la loteria.
La que sí.
I ja, per acabar, estava bo el pastís?
Home, el pastís estava molt bo. S'ha dit, tenia tres capetes així amb xocolata, estava molt bo. De veritat, ens va fer molta il·lusió tastar el pastís del quart aniversari de la nostra associació Cirque Milenari.
Ah, efectivament.
Estava molt, molt bo. I va ser un moment que em va fer molta il·lusió celebrar aquest aniversari en si.
Home, heu fet molta feina, amb aquests 4 anys.
Hem fet molta feina i més que ens queda de fer per l'any vinent. Sí, sí.
Conquerir el món.
Bàsicament.
Sí.
Conquerir Japó, crec jo.
Conquerir una mica més Sabadell.
I després tornem, no?
Sí.
Doncs gràcies, Mireia, per explicar-nos des del punt de vista de l'organització com ha anat aquest Japan Café. N'esperem continuïtat, eh? Deduïm que sí.
Sí, de cara a l'any que ve tornarà a fer un Japan Café i encara més activitats.
Quan
i
ja
més
hagis
millora.
Descansat.
I 4 dies.
4 Home. Dies...
No, 5!
Mira, Iker, si fem 4 dies, et poses tu de cambrer.
Reto aceptado!
El tindràs. M'està retant, eh?
El tindràs de cambrer.
És bàsicament.
Està fet, ja. Doncs bé, sembla que va donar de sí a aquest Japan Café. Esperem que hi hagi moltes edicions més i esperem també poder-vos-ho explicar.
Literatura, cinema, rol, quimèric.
Fins fa poc, un amant del gènere fantàstic que volgués comprar productes relacionats amb les seves pel·lícules, sèries o còmics preferits, tenia un punt indiscutible a Barcelona, el Triangle Friki. L'activitat de la històrica llibreria Gigamesh s'ha convertit en un pol d'atracció d'altres botigues de còmics o merchandatge a l'entorn d'Arc de Triomf. Des de fa poc més d'un any, ara al Triangle Friki li ha sortit competència, les Galeries Maldà. El Reino de Juguetes va ser el primer en obrir una botiga de gènere i mica en mica n'ha obert més, que han anat conquerint aquestes galeries abandonades en ple centre de Barcelona. Ara s'hi han sumat altres negocis relacionats amb el gènere, però totalment independents d'aquesta companyia promotora, i sembla que el projecte, encara en expansió, ha retornat la vida a aquestes històriques instal·lacions. Pels que tingueu dubtes sobre on poder comprar productes especials i fantàstics per aquestes festes de Nadal, o si més no, pels que tingueu ganes de conèixer com són les Galeries Maldà, us hem preparat aquest reportatge amb la veu de Pau Duran i Helena Molist.
Entrar a les Galeries Maldà enganya. Les botigues de souvenirs i roba fan pensar que són unes instal·lacions comercials més de la Barcelona turística, però només cal endinsar-se una mica per observar que no és així. Varetes màgiques i túniques conviuen als aparadors amb boles de drac, jocs de taula, catulús de totes mides i tota la iconografia de Star Wars. Les botigues de gènere són moltes i molt variades. En coneixem algunes.
Carreró Maldà, Cesc.
Roba de Harry Potter, sobretot les túniques, i petits complements, tenim també les bufandes, tenim tovalloles, així Maldà 2, diguem que seria la botiga de les varetes i les coses més de col·lecció, Maldà 1 és on pots trobar de tot. Sobretot clauers, demanen els hi agrada molt, i les capes. Les capes surten molt, a la gent li agrada molt trobar-se-les, i els llibres també.
Cutuleras, Mari.
Todos los que amen la temática de Lovecraft, Cthulhu y el terror clásico. Y lo que más hacemos son los muñecos de ganchillo, los amigurumis de terror y de todo lo que sea Cthulhu. Los hago yo. Puede estar desde 3 horas y media hasta 5 horas, depende del muñeco. El que más, el Cthulhu, el que más es el Cthulhu Steampunk, que ahora justo hoy he vendido uno, y el Sherlock Holmes. O sea, que es lo que más, que fue el primero que hicimos y hace 6 años y flipan un poco, porque además hacemos mucho mashup y mezclamos Pikachu con Cthulhu, Batman con Cthulhu, o sea que hacemos muchas mezclas, entonces sí que alucinan. Y además es como les es raro tener una tienda que tenga temática todo de Cthulhu, como que es muy específica y cuesta encontrar en Barcelona. O sea, que les gusta.
Dragon Ball, Max Galofré.
Sempre productes oficials de les marques que estan, diguem, homologades, no?, per tot el que és l'univers de Akira Toriyama, i podeu trobar tant coses tan diverses com tasses, figures, roba, el manga i l'ànime, òbviament, i després productes una mica més, suposo, difícils de trobar a altres llocs, com des de paraigües fins a gorres. El que més crida l'atenció i el que a tothom li agradaria comprar són les figures. No tothom les compra perquè no tothom disposa d'espai a casa seva o pel que sigui, però és el que tothom voldria comprar realment.
El Hangar Galáctico, botiga especialitzada en productes de Star Wars, Rocío Fernández.
Demanen moltes motxilles, una cosa que em va sorprendre, no sé per què no... Carteres també és una cosa que tampoc no m'esperava que la gent li agradés, i en general doncs, bueno, se sorprenen de coses les noies, per exemple, molts bolsos que tenim de noia els hi agraden molt i tenen molt bona sortida perquè són articles diferents, que no són fàcils de trobar i que no són tan evidents tampoc. Llavors aquesta mena de coses han tingut molt bona rebuda entre el nostre públic. Sí que hi ha gent que ve i ens demana coses. Algunes són coses tan senzilles com unos gemelos para una camisa, que això n'hi ha però no és tan fàcil de trobar. O una sabonera, o no sé, sí que hi ha coses que la gent ve i demana, escolta, això ho teniu? I de vegades ho tenim i de vegades ho podem aconseguir, perquè clar, la botiga és petita i no podem tenir tot el que ens agradaria tenir. Però sí que hi ha coses que, escolta, això ho teniu? No ho tinc, però t'ho puc aconseguir. O sigui que sí, la gent ve i demana de tot.
Quin balanç fan els comerciants del seu temps a les galeries Maldà?
Bien, bien. Nos empiezan a conocer, que son muy importantes. Ya viene mucha gente que te dice, no es que un amigo me ha dicho que estáis en las galerías, y la valoración es positiva.
També molta gent pues, ve perquè les galeries abans estaven mortes i de cop miren una mica i diuen, ostres, hi ha vida, vaig a veure què hi ha, i van passant i acaben comprant alguna cosa, només et demanen una foto, etc.
Si haig de fer un balanç, haig de dir que és molt positiu, perquè realment la gent està reaccionant molt bé. Molta gent que entra ens diu, ostres, com canviat això, no sabia que estàveu aquí, quina diferència, que això feia pena entrar abans i ara està tot molt maco i totes les botigues estan molt, molt decorades, he posat molt de carinyo, es nota. Llavors, clar, veus que la gent té una recepció molt positiva, doncs això dona ànims. O sigui, que estem contents, sí, molt positiva la sensació global.
Però els clients de les Maldà no ho són d'una sola botiga, són els polifriquis per excel·lència.
Es veu que hi ha molta gent que la veus que ve amb vosaltres altres botigues, i el que ens passa als friquis és que normalment el 95% de nosaltres no som monofriquis, sinó que som multifriquis. Llavors, clar, ens agrada Harry Potter, i ens agrada Star Wars, i ens agrada Star Trek, i ens agrada qualsevol cosa. Llavors, clar, aquestes galeries és entre un somni i un malson, perquè, clar, també quan vens aquí cada dia, cada botiga, veus una cosa que dius, m'hauré de deixar el sou aquí, em deixaré el sou al final, i dius, no vull mirar, mira, he portat això, no m'ho ensenyis, i passes així mirant sense voler saber. O sigui que és una mica, ja et dic, un paradís i alhora un infern.
Un paradís i un infern, però és equiparable al triangle friki? Hi ha opinions per tots els gustos.
Nosaltres respectem com molt el triangle friki, vull dir, sense ells potser nosaltres no haguéssim estat, i simplement som un altre centre, jo crec que ara. L'únic que potser tenim l'avantatge de que estem més al centre que no pas al triangle friki, has d'anar fins a Arc de Triomf, que també està al centre, però ara nosaltres també se'ns ha donat molt de ressò perquè són botigues més especialitzades.
La idea és dedicar una tenda específica a cada temàtica, no?, o a cada univers, i d'aquesta manera poder ser molt més específics en com es tracta cada tema, no? I crec que evidentment això la gent ho reconeix, sí, i llavors s'apropen friquis que saben del tema en concret moltíssim.
El triangle friki és una cosa, nosaltres som una altra, i no som, tampoc trobo que siguem competència, justament per el que et deia, perquè el friki té el cor molt gran i li cap qualsevol cosa. Llavors el triangle friki és una cosa i té un sentit, i nosaltres som una altra cosa i tenim un altre sentit. O sigui que no ho som i no ho serem mai, perquè som una cosa diferent.
Competència o no, les Galeries Maldà han aconseguit fer-se un nom entre els amants del gènere fantàstic i s'han convertit en cita obligada per tots ells.
Quimèric, el programa més escoltat a Mordor.
I I després de fer aquesta ruta per les galeries Maldà, volem parlar de literatura i concretament de l'últim llibre que acaba de treure Edicions Sec, un nou títol de la seva col·lecció del Minairó Jove, que és per públic juvenil, i es tracta de Fabulari Atles de rondalles catalanes. No sé com aneu vosaltres de rondalles catalanes, Alfons Iker.
O sigui, més enllà de les dones d'aigua, hi havia uns fullets que, si no, els Minairons.
Exacte, que és el que dona nom a la col·lecció.
I no en treguis més d'aquí.
Jo me'n recordo d'una criatura fantàstica que es deia la Cucullona.
Mm. La Cucullona és un
que festival. És un festival de Girona.
Que és, no, és un cocodril amb ales de papallona.
Ah.
Cucullona.
I no si sé. Us dic el cavaller d'Espinzella, us sona alguna cosa?
No, però no. Sona molt nostrat.
Del Montseny, de tota la vida. Bé, doncs aquí el Fabulari el que s'ha encarregat és de recollir unes quantes fàbules, algunes més conegudes que altres, com dèiem al principi, no? L'home dels nassos, més o menys, i més o menys ha sentit a parlar d'això quan s'acaba l'any, no?
Sí, jo quan era molt petit, jo em pensava que l'home dels nassos era el Ferrés, l'alcalde, perquè tenia el nas gran.
Home, doncs, sí, no sé si a l'alcalde li faria molta gràcia el relat d'aquí del Fabulari, però...
No, no crec. Que en Pau descansi, però no ho crec.
En tot cas, la gràcia d'aquest llibre és que s'han recollit les fàbules originals, no? Hi ha unes fitxes abans de cada relat on t'explica qui és el personatge que s'explicarà a continuació, però no és expliquem la fàbula tal com és, sinó agafem una adaptació.
Ui.
Una modernització, una lectura pròpia... És el que li dona la gràcia, diguéssim, al llibre. No és una antologia de fàbules clàssiques, sinó que és una relectura de les fàbules amb un toc sempre diferent i que, bé, pot agradar molt als joves, però també als adults.
Sí, adaptada als temps d'ara, amb Tinder.
Exacte. Ara entrarem a explicar detalls, però no vull avançar masses coses, que si no després els protagonistes poc tindrien a dir, no? Quins autors hi ha en aquesta antologia? Hi ha el Sergi Álvarez, la Isabel del Río, la Mercè Bagària, la Sílvia Romero i en Manut, que el Manut molts els coneixereu perquè és la persona que porta la revista Catarsi de la Societat Catalana de Ciència Ficció i ha fet molts relats i precisament la idea de fer aquest llibre va sortir d'ell i ens ho va explicar.
El tot va començar que jo vaig preparar un recull de relats. En aquest recull de relats jo hi havia posat el que ha comentat l'Alícia, que és què és cada llegenda, la llegenda original, com intentant contraposar el que hi havia originalment en el mite i el que n'havia fet jo, perquè hi hagués un cert diàleg entre el mite i el conte. Doncs li vaig enviar el recull a l'Alícia i l'Alícia em va dir que això era massa pel que publica ella normalment i em va dir, però mira, t'agafo aquests dos contes i ho barrejo amb aquesta altra idea que tinc jo i d'aquí ha sortit això.
L'Alícia Gili s'ha encarregat d'editar aquest llibre que complementa perfectament l'objectiu de la seva editorial, que tots sabeu que és donar a conèixer els mites i les llegendes catalanes, també aquests personatges, no, de l'imaginari col·lectiu. I aquest cop el text va orientat als joves.
Fins ara, quan parlàvem de bestiari i de monstruari, són relats per adults, no? Molt enfocats a adults, i a vegades la gent deia, ostres, jo, és que pel meu criu de 12 anys o de 14 anys, això m'agradaria que aprengués sobre els mites de Catalunya, sobre les nostres llegendes, però ho veig massa adult, no? I llavors aquí va ser quan vam fer una mica de canvi, vam dir, va, anem a situar aquest volum a la connexió Minairó Jove i anem a fer un enfoc diferent.
Un enfoc diferent que, com dèiem, és donar-li la volta completament.
Sí,
i...
jo continuo sent jove, és per
sí,
preguntar.
Sí, i tant.
Saps que interiorment no...
Home, soc un senyor de 84 anys.
Sí,
jo tinc 34 anys i m'està agradant molt el llibre. Vull dir que la veritat que l'estic gaudint molt. Vull dir, això de l'etiqueta de jove sempre, doncs...
Sí, està posada una mica per...
No és infantil, vull dir, això és el que... Clar, potser no els he llegit tots, però potser hi ha menys sexe que en l'anterior que van treure de la fatilleria, que sí que estava més pujadet de to, no? Jo crec que va per aquí la cosa. Teníem molta intriga, perquè, clar... Com dèiem, a Catalunya hi ha moltes fàbules i molts mites. Tenia molta intriga de veure com havien triat, perquè, clar, hem vist que hi ha uns quants relats, però no són molts. I l'Alícia ens va explicar una mica quin va ser el criteri per triar-los.
Dintre de tota la mitologia catalana, l'únic que es van dir, perquè com que partíem de la idea de que fos un àmbit geogràfic, no?, i de que l'input d'ubicació tingués importància dintre de la selecció, doncs es van dir que no fossin tots del mateix lloc, no?, que estiguessin repartits pels països catalans. Però a partir d'aquí, i de que no es repetissin, no?, que intentessin que fossin de llocs diferents, a partir d'aquí, llibertat total a que ells, des de la seva perspectiva, escollissin en quin mite volien. Una mica era la ubicació geogràfica era la que marcava.
I clar, un cop tens les llegendes triades, cal triar els autors. perquè clar, fer una antologia així doncs has de triar molt bé que sigui coherent, no? Que tinguin els autors doncs uns estils determinats, i el que es va tenir en compte va ser que havien de tractar els joves sense condescendència i sense rebaixar el to que s'utilitza pels adults, que és el que dèiem, no? Vull dir, el pots llegir sense tenir la sensació de que t'estan tractant de,
sí,
de tonto o de limitat.
Sí. Ser jove, ser infant, no és ser tonto. És que simplement tens menys experiència, ja està.
Exacte, però clar, gràcies. El llibre s'ha de poder llegir encara que tinguis l'experiència.
Sí, sí,
i precisament aquest llibre ho té.
Doncs aquesta va ser la idea a l'hora d'escollir-los. Autors que no tenien pes a l'hora de parlar a la llengua, de parlar de qualsevol tema. Gent que, a més, ho pogués tractar des d'una perspectiva doncs, divertida, políticament incorrecta, com faria el Sergi Álvarez, no? O des d'una perspectiva, potser, doncs, més de gènere, com podrien fer la Sílvia o la Mercè, no? O més provocativa, com podrien fer la Isabel o el Manu.
I què us sembla si ara que sabem una mica quina és la filosofia del fabulari entrem a veure quins relats hi ha?
Vinga.
Comencem pel Manut, que en presenta dos. Precisament el d'inici i el de tancament. Són els honors per haver estat la persona que va tenir la idea.
En el somni d'en Joan, el que faig és agafar la llegenda d'en Joan de l'Ós i portar-lo a l'actualitat, barrejant-hi per aquí també un altre que hi ha dintre la mitologia catalana, que es dedica a interpretar els somnis de la gent, també surt per aquí al mig, i llavors hi ha el cavaller d'Espinzella, a Espinzella tenim un castell que està encantat, que el dimoni cada 100 anys intenta entrar i el cavaller d'Espinzella vol aturar-lo. Doncs qui és aquest cavaller, com és que l'intenta aturar? Intento explicar no tant la llegenda en si, sinó tot el que hi ha al voltant de la llegenda i que no explica la llegenda.
De fet, a mi m'ha sorprès molt com ha modernitzat els dos relats, perquè el que dèiem, no? El cavaller d'Espinzella comença amb un noi que està fent programes d'aquests de televisió per veure fenòmens paranormals a cases i a llocs així, no? En plan, esto está encantado o no, no? Així com molt l'MTV, no? I clar, comença així i penses, a veure cap on va això, no? I el segon, el del Joan de l'Ós, l'ha modernitzat de la següent manera.
Aquí hi ha barrejat la pa, també hi ha barrejat feixisme, que per desgràcia actualment ha tornat a ser d'actualitat, és casualitat, no està buscat, però ha sigut. I és això, aquest sí que és realment, jo buscava explícitament el buscar parlar de temes com aquest.
I un altre relat molt revolucionari és el que ens ha presentat la Mercè Bagària.
La llegenda és força coneguda, és la història del rescat de les 100 donzelles, que també és la història del rescat de Sant Esteve, i explica doncs, que un cavaller medieval, dels Aran de Pinós, el van agafar conjuntament amb un altre cavaller a la conquesta d'Almeria. Llavors van demanar pel seu rescat 100 donzelles. El senyor de Bagà va haver de buscar 100 donzelles en el seu territori per canviar-les pel seu fill, cosa que avui en dia ens semblaria, suposo que llavors era molt normal, però avui dia ens sembla això terrible, no? Això també li va semblar terrible a l'Arsenda, que és la protagonista del relat, i per tant, doncs, ella pren cartes en l'assumpte i procura convertir-se realment en la protagonista d'aquesta història. Quan em vaig plantejar la història ja volia fer una reivindicació d'una sèrie de coses, eh? I una d'elles era doncs, una noia que la tenen com una mica apartada, hi ha gairebé una mica una història de bullying també entre les altres noies perquè ella és diferent, i la història doncs, de voler poder fer el mateix que fa un home.
Un altre relat que funciona i ho fa molt bé en el moment actual, tot i que està ambientat en una altra època, és el del Sergi Álvarez.
Bueno, el meu mite és el Casamentides, i bueno, jo, la meva versió tracta d'un poble que es diu Sinceritat, està ambientada al segle XIX, a la febre de l'or, i he fet una mena de western, on el poble, perquè jo sempre he pensat que aquesta època devia ser com el viejo este, no? Sense llei. I bueno, tot passa en aquest poble on un casamentida s'imposa la dictadura de la veritat i els habitants del poble no poden dir mentides perquè si no se'ls cruspeixen. Arriba un jugador de pòquer, que és un mentider professional i llavors reta una partida de pòquer al Casamentides. I d'això va, de la dicotomia entre què és veritat, què és mentida i els matisos que n'hi ha entre una i l'altra.
De fet, Álvarez, tot i que durant la presentació va fer molta conya, perquè deien, no, clar, és un llibre adaptat per joves, hem hagut d'adaptar els relats, ell va començar fent la broma de, ah, sí? S'havia d'adaptar? Ostres, doncs jo no ho he fet, no? De, ah, sorpresa! I va ser molt divertida la seva reacció. Ell diu que se sent molt còmode escrivint per joves.
A mi m'agrada escriure per joves. Sí, m'ha condicionat en el sentit de que potser no sóc tan brusc com quan escric per adults, però tampoc no n'hi ha tanta diferència perquè els joves tenen perfecta capacitat de discernir entre la intenció que té l'autor i el que és perfectament assimilable, no? O sigui, no n'hi ha tanta diferència en realitat entre escriure per adolescents i escriure per adults. Els adults també són una miqueta adolescents.
I a Fabulari, atenció, també hi ha lloc pel terror, eh? Vull dir, no us penseu que tot és flors i violes i tal, sinó...
Ah, sí, m'agrada.
I clar, la persona triada és una persona que fins ara ha fet molt fantàstic i tot per joves, que és la Isabel del Río.
Jo he triat el personatge de l'home dels nassos, primer perquè és una història que aquí a Barcelona doncs, explica molt la mainada, no? El típic, no?, de que l'últim dia de l'any es diu que busquis un home que té tants nassos com li queden a l'any, però és que els nens pensen en allò, no?, en una peça superestrafolària amb nassos per tot arreu i en realitat només en tindria un aquell dia, no? Però jo pensava més per una frase que una vegada em van dir a mi, que si només en té un nas, potser pot ser tothom, no? I vaig jugar no només amb això, sinó també amb el personatge d'on ve realment l'home dels nassos, que és el déu romà Janus, l'esperit del bosc, i jugant amb tot això em va sortir un personatge molt curiós, que el que fa és ajudar o no a una nena de pagès que bueno, que és la filla petita d'una família que viu penúries per menjar i tal, i ella és doncs, com allò que sobra, no? I bueno, és un joc que no tothom és qui sembla ser i no tothom és com sembla ser.
Què us està semblant la idea del Fabulari de moment, eh? Pel que heu pogut escoltar, teniu ganes de llegir-lo?
Home, de moment està interessant.
La recuperarem als instituts.
Home, jo crec que, a més d'aprendre una mica de cultura catalana, d'aquesta que està caient en l'oblit, passarien una bona estona, perquè ja et dic que és divertit, amb les il·lustracions de la Txell Oscariz, que, per cert, deixeu-me fer la conya, per si ens està escoltant, ho va passar molt malament dibuixant el mapa de Catalunya. Diu que està molt farta de fer mapes, que ella no li ha agradat mai fer mapes i que sembla que l'Alícia té una obsessió que cada llibre inclogui algun mapa d'algun lloc. I diu que ja prou, saps? Que, diu, m'estic a punt d'apuntar un curset només per dibuixar millor mapes, perquè ja... I bé, ja estem amb la brometa, però vaja, que ella ha fet aquesta fitxa, sí, que us deia dels personatges, ella l'ha dibuixat cada un dels personatges com ella se l'imaginava a partir d'aquestes definicions. Si us ha agradat la idea, prepareu-vos, perquè l'Alícia està pensant ja en les continuacions.
Hem omplert una part del mapa, no? Però el mapa dels Països Catalans és molt gran, hi ha molts mites, i la idea és que si aquest funciona, ara hem fet 6 mites, no? 6 faules, 6 rondalles, doncs bé, hem d'omplir més el mapa, als diferents llocs. Hem fet una mica una distribució que anem de Girona, Tarragona, Lleida, no? Doncs hi ha molts altres llocs de Catalunya encara per omplir, no? I, per exemple, una de les coses que a mi em va interessar i que per això la llegenda que va escollir, l'home dels nassos, que va escollir la Isabel, em va interessar molt, és un personatge, un mite, que és de Catalunya, de tot Catalunya en general, però principalment de Barcelona i de Barcelona ciutat. Perquè la gent es pensa que aquí, a Barcelona, ciutat, no tenim mites, que tot això és de les muntanyes, de zona rural i tal. No, perdoneu. L'home dels nassos és un mite urbà.
Mites urbans, rurals, és igual, qualsevol adaptació està bé, si la fan bons escriptors, amb bones idees. I aquest és el cas del Fabulari, sens dubte. Dic que ja podeu anar comprant l'exemplar ja, si voleu. I després, si us ha agradat, recordeu que podeu tornar al Concili Fetiller, que ja vam presentar ja fa uns mesos, que en vam parlar en aquesta emissora i que van a aquesta mateixa línia, però per adults. Em mires amb aquesta cara.
No, que,
però la d'adultes, per d'on?
No em treguis lo d'allò, no? Que encara...
Sí. Con dos rombos.
Sí, almenys així em vaig quedar la presentació, eh? Encara no els he llegit tots, però vaja, que hi havia aquí... es presumia d'haver pujat el to, per dir-ho així.
Ah, així m'agrada, això m'agrada més.
Doncs veus, deixem aquesta proposta d'edició en sec de la col·lecció El Minairó Jove per Joves, aquesta fabulari Atles de rondalles catalanes.
Un dia avorrit? Deixa volar la teva imaginació amb Quimèric.
La recomanació del Quimèric.
I seguim parlant de literatura, però passem de parlar del fabulari a parlar d'un llibre que passa a l'espai, que és una space opera amb totes les de la llei, per dir-ho així, però sense... Bueno, sense anem poquets. Sense Tiros en el Espacio, anava a dir. Vull dir, no és un llibre de Star Wars ni
Tiros
de...
Tiros en el Espacio és libro, Suena libro.
No, clar, és que és la idea que molta gent té de la space opera i de la ciència-ficció que passa a l'espai, però no és el cas. Estem parlant del Largo Viaje a un Pequeño Planeta Iracundo, que el nom ja se l'esporta, de Becky Chambers. Acaba de guanyar el Premi Ignotus. I bé, és una novel·la que he tingut el plaer de llegir per recomanació de l'Isabel del Río, de la Font de Mimir, i que m'ha impactat bastant perquè és molt diferent al que estem acostumats a llegir i ara us explicaré per què. Va sortir en anglès el 2016 i en espanyol el 2018. De fet, a Espanya el traductor és l'Alexander Páez. I vam arribar a aquest llibre per recomanació d'aquests llibreters, no?, de l'Isabel del Río i de l'antic responsable de la llibreria Cronos. I hem de dir que l'autora va anar al Celsius l'any 2018. No hi vam ser nosaltres, però ells van tenir el plaer de conèixer-la allà i per això també ens van traslladar al llibre. De què va? Doncs és molt senzill, vull dir, l'argument pràcticament es pot explicar en una línia, no? És la vida dins de la nau La Peregrina, que s'encarrega de fer forats de cuc allà on els contracten per l'univers.
Em estàs dient que és espècie òpera costumbrista?
Pràcticament, perquè el que explica és la vida dins de La Peregrina. O sigui, si voleu llegir aquest llibre, perquè ho dieu, una nau que fa forats de cuc, que interessant, oblideu-vos. O sigui, el dels forats de cuc és una excusa per dir que és una nau, com podria ser un vaixell al segle XVII, que va treballar a diferents llocs de l'univers i que, clar, està molts anys... la gent de dintre la nau aïllada del que és l'exterior, que fan una mena de comunitat, de família o com li vulguis dir. Bé, l'argument del punt de partida és que els contracten per anar a fer un forat de cuc en una zona on fins ara estaven perpètuament en guerra. I diuen, no, hem arribat a un acord i ara aquí ja podem fer un forat de cuc aquí. I ells diuen, que estrany aquest acord, més una xamusquina.
Sí,
I el que explica el llibre no és el conflicte, la guerra o el que sí, sinó el trajecte de 2 anys que trigaran fins a arribar a aquell lloc.
Anda.
Sí, té bastanta gràcia. De fet, el que agrada més del llibre, o almenys el que ens ha agradat més a les persones que l'hem estat comentant, són els personatges, perquè estan molt ben dibuixats, te'ls creus, i els agafes afecte. I encara que són completament diferents de nosaltres, perquè humans n'hi ha pocs, els acabes entenent, acabes sabent què pots esperar de cada personatge. Chambers dedica molt temps a mostrar com són, quines són les seves manies, quina és la seva història, la història que els va portar a aquesta nau, perquè clar, si tu tens una vida normal i estable, no te'n vas a una nau que potser no tornes a veure els teus mai més i que vas visitar.
És que això és delicat,
sí, clar, i tots tenen una història peculiar al darrere, no sé, de... la filla d'un polític corrupte que ha patat tot el cas de corrupció i ella se'n va del seu planeta perquè si no està criminalitzada, no? Una persona, entre cometes, un alienígena d'una espècie que està en risc d'extinció i ja només queden 5 o 6 exemplars a l'univers i ja s'estan morint. I
que són repudiats, pràcticament.
Sí, són com gent que no té res a perdre, tampoc, no? Bé, no tinc res que m'arreli i me'n vaig a La Peregrina com podria anar a qualsevol lloc, no? I és bastant interessant com arriben a quallar entre ells, perquè, clar, ningú té família, no? O tenen una família que no els accepta, clar. O tenen uns problemes familiars bastant importants.
Costumbrisme.
Sí, pur
i
dur,
es creen ells la seva
Tenim
família.
Tenim races d'humans. La protagonista és humana, la Rosemary Harper. També hi ha el capità de la nau i també hi ha un tio superrepel·lent que es diu Corbin, que
és
el pitjor, que dius, mira, ho sento, però avergonyeixes la raça humana, saps? Després tenim personatges més extravagants i originals, com la reptiliana Sissix, o fins i tot una intel·ligència artificial, la Lobby, que manté una relació amorosa amb un dels membres de la tripulació, que és humà, el Jenks.
Només
amunt? Sí, a més una relació amb... De parella, pràcticament, tot i que no està entès, vull dir, no està ben vist socialment que una intel·ligència artificial... Clar, clar. I tenen els problemes amorosos que podia tenir qualsevol parella. On i sumant-se tot el tema dels prejudicis de humà, intel·ligència artificial, això és amor, no ho és, la intel·ligència t'estima o no? Tu sí, clar, que l'estimes a ella, però ella t'estima a tu. Delicat, són coses que van aprofundint, no? Com dèiem, ha guanyat diferents premis. Ara fa poc l'Ig Notus, també el Prix Júlia Verdaguer. I també ha estat finalista al British Fantasy Awards, la millor autora debutant, el 2016. I finalista al Premio Arthur C. Clarke, el millor llibre de ciència-ficció, també el 2016. Per tant, quan va sortir publicat el 2016, ho va petar moltíssim. Dic que allà on ha anat ha triomfat bastant. Jo entenc que el per què, vull dir, si busqueu un llibre amb argument, amb aventures, no és el vostre llibre. O sigui, al fons, no, vinga, és el, no és el teu llibre, perquè no... no
és curtet, almenys, com jo, o...?
Unes 300 bueno, i alguna pàgines. Era...
bueno, encara podria
no,
ser.
No, Déu-n'hi-do, el que passa que es llegeix ràpid, perquè com que t'atrapa la història dels personatges i
és important, que t'atrapi.
Hi ha petites històries, o sigui, la trama gran és aquesta senzilla del forat de cuc, però les petites, no, de la vida de cada un, i no sé si està pensada una continuació o no, però podrien fer tantes continuacions com volguessin, perquè no es tanca res.
Clar. I...
sí que potser el conflicte aquest de per què hem anat a fer un forat de cuc aquí a l'altra punta de l'univers sí que se soluciona, però les històries personals de cadascú segueixen obertes. I hi ha coses bastant curioses i bastant... bé, el que tenen també no moltes autores femenines que entren molt en el que... en la vivència...
en la psicologia humana.
Sí, exacte. De...
bueno, no humana.
En aquest cas no seria humana, però...
és igual.
Sí que és això d'entrada, com viuen cada personatge el que li està passant.
Però jo ara tinc una pregunta. Aquesta dona qui és?
Doncs aquesta dona és una autora nord-americana de 34 anys, la meva edat, de Califòrnia. I mira, jo no he fet res a la
no
vida i ella ha fet un...
no,
no, senyor.
No la...
34 anys. El 2014 es va autopublicar aquest llibre, però dos anys després s'hi va interessar una editorial i el va republicar. O sigui, seria un nou cas com el del Marciano. Que, no, que interessa, que agrada i precisament quan es va republicar el 2016 va ser quan va fer el salt a la fama, no? I va guanyar tots aquests premis, van començar les traduccions i Becky Chambers ara més o menys qualsevol persona que estigui en el món de la ciència-ficció i bastant al dia sap qui és, i això ja és un gran
és
que tenint
un
en compte doncs, l'edat de l'autora i que aquesta és l'única novel·la que ha publicat, que havia publicat quan va sortir el 2016. Per tant, després, l'any passat va publicar un altre llibre que es diu Record of a Spaceborne Few, que forma part de la saga A Closet and Common Orbit. L'idea, perquè no l'he llegit, bueno, juraria que no ha arribat a traduir-se aquí al nostre país, per tant...
encara...
haurem d'esperar, crec... però
encara hi ha una continuació d'aquesta secció.
No sé, clar, tenint en compte l'èxit del Largo Viaje a un Pequeño Planeta Iracundo, és que he d'anar mirant el títol perquè no me'l sé de memòria, perquè clar, tota la portada sencera és el títol, i de petit allà amb la lletra que els hi sobrava Becky Chambers, no? Bé, no sé si us ha tret la idea o...
sí, curiós.
Bueno, jo ja tinc un parell de llibres per aquestes festivitats nadalenques i... un mes a la
llista. Ostres, jo crec que és un bon llibre per agafar-lo ara, amb tot el tema dels diners de Nadal,
sí,
tot el tema relacions
per suportar la família.
No? Exacte, tu veuràs escenes de la teva família que les veuràs també a la Peregrina, diràs, ai, que bonic.
Oh.
O, ostres, com m'identifico amb aquesta putada.
Ai, ostres, com li clavaria ara un ganivet al coll. Ui.
Ups.
Ups.
Però Becky Chambers no sé ho pot dir, perquè hi ha extraterrestres i no passa res. Hi ha intel·ligències artificials.
Però no clavis ganivets, que esquitxa. Hi ha altres formes.
I després qui ho ha de netejar, eh?
Bueno.
Pensa'm això, pensa-ho.
Bueno, ja subcontractarem a una espècie alienígena,
sí,
i
millor.
Apa.
Doncs deixem aquí la recomanació abans que desvariegem més. Recordem El Largo Viaje a un Pequeño Planeta Iracundo de la Becky Chambers.
En ocasions veig morts escoltant Quimèric. Concerts insòlits.
Ja sabeu que al Quimèric també ens agrada parlar de bandes sonores, ens agrada parlar de música, i avui hem convidat el Marc Mosquera perquè ens faci cròniques dels seus concerts insòlits, els seus concerts friquis. Marc, benvingut al Quimèric.
Hola, què tal? Gràcies.
Per la gent que li deu sonar aquesta música, pel·lícula més que consolidada, no?
Home, sí, té 25 anys, precisament, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, tot i que dirigida per Henry Selick, el que va fer Los Mundos de Coraline, i això, ha fet 25 anys, i per celebrar-ho, Disney va formar tota una gira mundial de poder veure la pel·lícula pantalla gran amb la banda sonora tocada en directe per diferents orquestres de tot el món. I el 1, 2 i 3 de novembre passat va tocar a Barcelona, que és genial perquè és justament després de Halloween, el qual és fantàstic.
Super ben triat, eh?
Exacte.
Aquesta, l'orquestra de Barcelona, està fent molts concerts adaptats al gènere fantàstic, no? No sé si és que passa porten... una mica com l'USB, que doncs, molts músics tenen aquesta preferència també pel gènere, o...?
No sé si tenen preferència a ells en si. Sí que sé que la Sinfònica del Vallès és bastant fan de fer aquestes coses. L'OBC ja fa anys que té un programa de 2-3 concerts a l'any d'això, de música de pel·lícules, que projecten la pel·lícula i ells toquen la banda sonora en directe. I aquest any serà Presidentes de Navidad, 2001, i con la muerte en los talones.
O sigui, és una mica tornar al cinema mut, però bueno.
Sí.
En compte del tio del piano, els tios de l'orquestra.
Bueno, és un petit canvi, perquè clar, tens allà 80 persones tocant.
Exacte. Home, quan vam veure l'assaig de Harry Potter, no?, amb l'OSB, doncs, és que, tot i ser un assaig, era de pell de gallina. Vull dir, vam dir, ens quedem 10 minuts i marxem, perquè vam donar un altre lloc, i vam veure com mitja pel·lícula, perquè estàvem allà i era com, no vull marxar, no?, ja.
No, i quasi, jo vaig assistir a l'assaig de Star Wars, que també va fer la Sinfònica del Vallès, i quasi era millor l'assaig que el que era la pel·lícula, perquè, clar, al ser l'assaig estaves allà davant de l'orquestra, no hi havia son a la pel·li, el qual és quasi millor.
Depèn de quantes vegades has vist la pel·li.
No, clar, quan ja saps la pel·li, clar. Si
clar,
no...
perquè Harry Potter també l'hem vist unes quantes
clar,
vegades, ja.
Clar, la gràcia és veure tota la pel·lícula amb tota la música, clar.
I a Pesadilla antes de Navidad, com valores l'experiència d'haver
doncs,
pogut veure?
Doncs molt bona. Clar, l'única cosa que hagués sigut ja la guinda és que hagués vingut Danny Elfman, i perquè Danny Elfman canta les cançons que canta Jack Skellington.
Ah.
I clar, hagués sigut ja fantàstica. De fet, ja va passar. L'any 2017, em sembla que va ser, va haver-hi un concert de l'OBC de música de Danny Elfman, i van fer una suite de Presidentes de Navidad, i aquest home va aparèixer a l'Auditori de Barcelona. Es veu que va venir a Barcelona i ningú ho sabia.
Així com d'incògnit, no?
Va aparèixer i es va posar a cantar i la gent tornant-se boja. Però no, avui ja estava confirmat que era les veus eren les pròpies de la pel·lícula, per tant, les cançons cantades estaven en la pel·li, l'únic que hi havia la música. Llavors, clar, és un punt afegit perquè, clar, a part de tocar les músiques sincronitzades amb els timings de l'escena, quan canten has de fer que el que canten vagi amb com toca l'orquestra, perquè com et desvies una mica malament.
Això deu ser bastant complicat, eh?
Suposo que sí, però el director Lorenzo Ferrandiz ho va portar a la perfecció. Al començament sí que va haver-hi un petit problema, però era més que res de micros i tal, però no era problema
tècnic,
de...
Tècnic, era
sí,
purament
problema
tècnic.
No era problema artístic, era problema tècnic.
Canvia molt veure una pel·lícula que ja has vist així, instrumentada...
Per mi sí, és com una nova... Sí, quasi bé és una nova pel·lícula. És una forma totalment diferent, perquè com que ja l'has vist, si l'has vist molts cops, te la saps de memòria. Jo, per exemple, disfruto més quasi... Com que ja recordant les escenes, miro més a l'orquestra que no
més
a la pel·lícula.
Més que la pantalla, no?
Llavors estic més pendent, clar, si no te la saps molt, clar, estàs més per la pantalla, llavors no, només sents l'orquestra, no la mires. Però poder veure realment l'orquestra tocar el mateix que tu estàs sentint, que és el que associes directament a la pel·lícula, és màgic.
Clar, perquè se senten els dos.
Clar, sí, la pel·lícula se sent amb tots els sons i tots els diàlegs. En versió original, sempre.
Home, sí, ja que ho veiem, no?, que sigui en versió original.
Sí, que també s'agraeix, eh?
No sé si vas captar entre el públic l'edat dels assistents, perquè això sempre és interessant, no?, també més quan es fan aniversaris.
Sí, normalment aquests concerts són els que porten gent més jove, o sigui, els concerts de música clàssica, música sinfònica, solen tenir una mitjana d'edat avançada,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
Sí, de més de 60 segur.
Sí, i jo sol ser la nota de color, en plan, tothom allò de 40 cap amunt i jo pel roig, a més. Però, no, i precisament en Presidentes de Navidad, entre que és producció de Disney i que era com d'animació i tal, bravia molts nens petits, de fet.
Ah, sí?
Sí, de fet, fins i tot
però,
diria...
Però, clar, devia ser el primer cop que la veien, no?
Pues segurament. I, de fet, diria que massa petit. Hi ha una... Perquè algun, clar, es posava més a parlar i a cridar i a fer sorolls que a veure la pel·lícula. I a vegades deies, bueno, clar...
Clar, hi ha edats complicades, sí.
Clar, què hi farem? Clar, si portes un nen i el nen es fot a cridar, doncs que el nen crida. Clar, és que no...
Què has de fer? Moments claus, moments culminants de...
Home,
de la
hi ha les dues cançons pastrella, diguem, This is Halloween i What's This? que són...
This is Halloween, que estava cantant Marc Busquera fora de micro, fora de micro, que hem estat sort, a punt de gravar.
Per sort, i no penso repetir per si de cas.
No, perquè el tècnic està ja, està ansiós, està amb els dits ja donant els botonets.
Sí, no, ja el veig ja a punt, no, no. No, tranquil, que no cantaré. I l'altre és What's This, que és quan el Jack Skellington descobreix el Nadal. Que llavors és quan diu, ai, doncs jo vull fer això, perquè representa que la pel·lícula, el Jack Skellington és el que munta cada any el Halloween, però fa tants anys que el munta que està ja avorrit. I té com una depressió, en plan, és que sempre estic fent el mateix. Mm. Llavors descobreix el Nadal i diu, ai, que guai, jo vull fer això. Llavors tota la pel·lícula és com munta una mena d'amics entre Nadal i Halloween, que òbviament molt bé no surt.
Black Friday. És el Black Friday, no? El que munta...
Una mica seria això, sí. I tot amb animació, amb stop motion i bastant tètric. De fet, és sorprenent que sigui Disney, la pel·lícula, perquè sí que és infantil, però és bastant, bastant tètrica.
Home, abans comentaves que és de Tim Burton, tot i no ser dirigida per ell.
Exacte, però la història és d'ell i tota la producció.
És la que tothom atribueix com la seva primera pel·lícula, no? La gent comença a parlar de Tim Burton a partir d'aquesta pel·lícula.
De fet, es diu...
Home, ja havia fet Batman.
Sí, el Batman és anterior.
Però no té aquesta estètica de Tim Burton.
No tant.
No, però sí que és veritat que es diu Tim Burton's Nightmare Before Christmas. O sigui, el nom sencer i el seu nom surt abans. Ja, mm-hmm. Vull dir que és com, esto es mío. Que ja podia, que
per si de cas.
Ben fet que fa. I realment, amb Danny Elfman van aconseguir una simbiosi perfecta, perquè la pel·lícula, ja dic, és molt tètrica, però és infantil, perquè és de Disney. I la música és bàsicament igual. La música, les cançons són molt infantils, molt cantables, s'aprenen ràpid, les melodies, i en canvi, la música, el que és els instruments, la música que fan és tètrica. Llavors és música tètrica però infantil, i és una cosa molt rara, però sona fantàstic.
Insòlita, digui. No?
Sí, sona molt, molt curiós. Clar, queda superbé a la pel·lícula, i realment és que amb això fent, Daniel Fan fent això és genial. Ja havia fet Beetlejuice, ja havia fet Batman, mm. i tota aquesta part gòtica.
Sí, ja havien treballat junts, és veritat.
Sí.
Tim Burton i Daniel Fan.
De fet, quasi totes les pel·lícules han treballat junts, excepte Ed Wood, que és la va fer el Howard Shore, que va fer el Senyor dels Anells. Totes les altres, diria que les ha fet totes Danny Elfman.
I aquest concert tindrem alguna altra possibilitat de veure'l, no sé si a càrrec de l'OBC, però...
A càrrec de l'OBC, en principi,
a prop
no.
Del nostre territori?
No ho sé, perquè normalment no he vist que es repetissin concerts d'aquests. Sí que va haver-hi un, que era el de The Artist, que es va fer, no sé si era el 2016, i va estar a punt de fer-se el 2017 o 18, però es va cancel·lar. Però és l'únic que he vist reprogramat. Vull dir que normalment aquestes coses o les caces al vol o...
The Artist sí que seria l'adequada, perquè és una pel·li muda.
Exacte, sí. I és tot música, exacte.
I per això volien repetir-ho, perquè clar, va tenir un èxit aclaparador, no?
Exacte. Però sí, normalment aquestes coses es programen una vegada i és això, o les enganxes al vol o res. Però,
doncs
bé, però,
clar. Ens lamentarem perquè ens hem perdut, però potser si ens serveix d'excusa ara que estem parlant per revisionar la pel·lícula, no?
Això sí, això sempre és recomanable, i ara que estem això als voltants de Halloween, tot i que ja ha passat, sempre
estem
bé.
Més a prop de Nadal que de Halloween,
sí, però bé, com que ja munten un Nadal curiós, però sempre entre això, entre finals d'octubre i desembre sempre es va veure aquesta pel·lícula, crec.
Ja queda bé, no?
Sí, i la música, sí. Ja dic, és fantàstica.
De fet, estem sentint de fons i hi ha moments que em perdo escoltant la música, perquè és que, veus, té un ganxo, no?
Sí, té un punt gòtic tètric, però és agradable. És com...
El punt fantàstic es nota. Sí. Si no sapiguessis de quina pel·lícula és, ja diries que és de gènere fantàstic.
Exacte, ja diries que és un... Que és una pel·lícula fantàstica, pel·li de... Sí, curiosa, rara, que no és normal.
Que no és normal, eh?
Sí, exacte. No, és que amb això la simbiosi Tim Burton Danny Elfman és única, en aquest sentit.
I va perfecta per la secció de concerts insòlids.
Doncs sí.
doncs
sí, la gent s'ho va passar molt bé, realment. Els aplaudiments van ser fenomenals.
Tu a quina de les sessions vas anar?
La primera, la de l'1 de novembre. La primera de totes.
Així la segona segur que no hi va haver problemes de micro.
Exacte, suposo que no. Però res, va ser un momentet, només allò que el típic que se sent el tac-tac-tac de ai, que està com mal connectat o alguna cosa, però res, van ser els primers 30 segons. Després ja...
Doncs moltes gràcies, Marc, per acostar-nos a aquesta crònica de Pesadilla antes de Navidad. Que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Quimèric s'emet des del districte 13.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a la literatura, però també a les bandes sonores, aquest reportatge de les Galeries Maldà i aquest repàs, aquesta crònica del Japan Café. Tornem la setmana que ve, encara que siguin festes nadalenques, nosaltres no fem vacances. Tornem la setmana que ve amb més temes, com per exemple una entrevista amb l'escriptora Isabel del Río. Avui hem pogut parlar d'ella amb la seva vessant del fabulari, però també la coneixerem amb la seva vessant de novel·lista. També parlem del Fantàstic pels joves, de sèries i de rol en viu. 2021. No us ho perdeu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Quimèric, amb Karen Madrid.